I encara no hem obert la porta del jardí, però sentim una certa recança i per obrir-la, perquè ens inquieten els lladrucs fortíssims del que deu ser un gos enorme. Notem un aroma de tabac de pipa i una certa mala olor a l'ambulatori, a medicació, per no dir-ho a morfina, tot i que la morfina tampoc és que faci excessivament olor. A més, no ens estranya que el gos bordi, perquè en el jardí hi ha una persona que sembla que intenti tocar un violí, però un cop assimilat el resultat diríem més aviat que l'està trencant. Malgrat aquests elements, els podem assegurar que el jardí de Picor aquesta matinada té molta classe, és un jardí de nivell, de Ferrero Rocher, d'aquells territoris que si no avises a qui hi viu, queda de mala educació arribar per sorpresa. Sembla complicat, però tot el que hem dit clama al cel de lo elemental que és. Serà molt elemental, però aquesta nit descobrirem les aventures detectivesques d'una parella de 7 d'homes que encara no entenem com ningú s'ha donat que ho compartien tot, menys la minyona. Hem proposat de conèixer el besavi de la senyora Fletcher. És del tot elemental que la senyora Fletcher havia de tenir alguna relació amb el senyor Holmes. I hi ha tanta confusió al voltant d'aquest detectiu yonqui que hi ha persones que encara creuen que va existir i que quan van a Londres visiten Baker Street i la casa on se suposa que és com a vivia. Per desgràcia, d'en Holmes no hi ha ni rastre. Per contra, hi ha un restaurant hindú. I has anat a Londres?
La veritat és que no he anat mai a Londres, però m'agradaria.
Bona nit, Jorge.
Hola, bona nit.
El creador del personatge de Sherlock Holmes és encara, diríem, més conservador i més fatxa que el seu personatge. Holmes és un home que no sent cap respecte per la resta de mortals, una manca de respecte que s'accentua si la persona que té al davant no té pectoral, sinó un parell de pits. No sé si estaries d'acord o no. Vaja, vull dir, potser se m'enfadaran alguns oients, però hi ha una línia oberta en el 3508-0808 per persones que se sentin al·ludides. I el cert és que Sherlock Holmes és en extrem misogen, classista, conservador, diríem que podria haver estat el creador del darwinisme social. Afortunadament, en les obres on es descriuen els casos d'aquella parella d'homes de Holmes i de Watson, una majoria de criminals és gent rica i culta. Ramalasso liberal, diríem potser, no. Sherlock Holmes no perdia ni un minut de la seva vida en investigar un pobre.
Doncs sí que és veritat. Perquè és curiós que quan parlem de Holmes, generalment ho fem des de l'aspecte de la imatge deformada que tenim d'ell a través del cinema, més que del personatge literari, perquè, si tu a una persona que conegui el Holmes de les pel·lícules, dels dibuixos animats que s'han fet, de les mil històries, que no són les literàries, i li dius que el detectiu tan famós s'injectava morfina i esnifava cocaïna...
Esnifava cocaïna no ho tenim tan clar. Sí?
Sí, mira,
esnifava cocaïna, però no sé, tu em rectificaràs, i si no, les persones que ens escolten ja ens ho
diran. Hi ha l'objectiva, per exemple, del començament de les aventures de Sherlock Holmes, que precisament es retroba amb Watson, que passa a visitar el seu amic Holmes, perquè Watson s'havia casat, havia canviat de vida, s'havia anat a una altra casa, no? I Holmes estava sol a casa seva, a Baker Street. I llavors torna Watson i estan parlant, i el primer que veu Watson és això, no? És la figura de Holmes, i parla precisament d'això, de la cocaïna, i bé, que entre cocaïna, morfina i ensomniacions que tenia Holmes, podia entreveure la veritat més enllà del que podia fer la policia.
Però de tota manera, això és un tractament que li recomana el doctor Watson, no?
Sí, sí.
Uh-huh. És a dir, ell li proporciona aquestes dosis de morfina i en canvi no li ensenya, està clar que el doctor Watson no li ensenya a tocar el violí, no?, en Sherlock Holmes.
Perquè si li va ensenyar, ho va fer bastant malament, eh?
I doncs amb aquests antecedents, és cert un gran dubte que intentarem que el doctor Jorge Ignacio Aguadero Casado ens la solucioni. Perquè realment si Sherlock Holmes investigava col·locat fins a les celles de morfina, quants innocents va enviar a presó? Perquè és la pregunta, és claríssima.
Doncs la veritat és que no sé quants innocents enviaré a presó, però sí que hi ha algun relat en el qual precisament la trama tracta precisament d'això, no? D'algun innocent que va a presó fins i tot pel treball del mateix Holmes i que després per fi aconsegueix la llibertat i el veritable dolent de la història acaba la presó, això sí.
Mm. Arthur Conan Doyle, em sembla que va acabar fins a la coronilla d'aquesta parella de fet masculina que havia inventat gairebé com aquell que diu per passar l'estona, però el cert és que la primera quartilla que publica en un cas d'aquest detectiu automàticament, com aquell que diu, es converteix en un èxit editorial, no? Passen un parell d'anys, però vaja.
Un èxit. El que passa és que, és com tu dius, ho va fer per passar l'estona, perquè estava treballant de metge, estava a Sussex, em sembla que és la localitat anglesa, i bé, com que sembla ser que no tenia gaire èxit al començament i la gent trigava a anar a la consulta, doncs ell va començar a fer a tirar algunes línies en paper sobre el personatge de Holmes, fer la primera història, com un joc.
Perquè ell era oftalmòleg o deien que era oftalmòleg?
No, bueno, jo vaig estudiar Medicina a Edimburg, bé, a dues universitats, però finalment una acaba és a Edimburg, i el que més va practicar va ser la cirurgia.
Uh-huh.
Va fer cirurgia no només a ciutat, sinó també, per exemple, és una molt anecdòtica, no? Després, bueno, hi ha la guerra, però va fer cirurgia a un vaixell, d'aquests que caçaven balenes, a Groenlàndia, i ahir va tenir algunes aventures també curiosíssimes al Conan Doyle. Però jo l'ubico més al lloc de la cirurgia que no el de l'oftalmologia.
No sé si per això portava lupa o no. No,
és que pensa que després quan se'n va a la guerra i és cirurgia en primera línia, sí, és la seva veritable tasca com a metge. El que passa és que ja et dic que va començar a escriure com un joc i al final va ser el més important que va fer a la seva vida, curiosament.
Tot i que hi ha una altra novel·la que és el gos de Baskerville, que ara en parlarem una miqueta més endavant. Arthur Conan Doyle era també allò que en diríem un autèntic britànic d'íntimes conviccions imperialistes que creia en la superioritat anglosaxona, que per qui no ho sàpiga aquesta superioritat era un corrent de pensament que considerava a més a la gent llatina com a persones inferiors, queda dit. I a més era un tros de classista. Tu creus que els milions de persones lectores de les aventures d'aquest detectiu tenen clar quina mena d'home s'admira?
Jo crec, en primer lloc, que Conan Doyle no era una bona persona pels nostres usos, al segle XXI, tenia una mentalitat classista decimonònica, al segle XIX, i el que...
Va viure al segle XX, com aquell qui diu, a les acaballes del segle XIX, però... Com...
Sí, però la seva mentalitat és el XIX,
morir,
sí. Sí, és l'Anglaterra colonial,
sí.
I d'ahir no surt,
fins
al final de la seva vida, però com una cosa molt extemporània.
Uh-huh.
El que passa és que el personatge de Conan Doyle, tot i ser conegut, no va tenir l'èxit com a persona que el que va tenir el seu personatge Holmes, perquè... Clar, Holmes s'ha convertit en un mite de la literatura, en un mite també de la diversió, de tot això que impliqui l'intel·lecte com una passa més enllà. I clar, Conan Doyle no podia competir amb això. La seva obra literària, si parlem del que seria un cànon literari, de la composició, de l'estructura, no té, segons el meu criteri, no té l'alçada de la manera de composar literatura d'altres personatges de la seva època, fins i tot anteriors posteriors, no? Però clar, és que Holmes com a personatge és tan ric, les seves històries són tan interessants des del punt de vista del que seria aplicar les noves idees científiques a altres camps de la vida, com podria ser la literatura, que a partir d'ahí ell va quedar molt, molt, molt a l'ombra del seu personatge.
Però, bàsicament, ell que és l'inspirador d'aquest personatge, hi ha moltíssimes coses que també el retraten a ell mateix, em refereixo.
Sí, sí.
Sherlock Holmes no deixa de ser un home també conservador,
clar,
no deixa de ser un home classista, no deixa de ser un home que només defensa o tracta amb gent rica, és a dir, hi ha tota una sèrie de connotacions que ja es veu perfectament d'aquí
però, estem parlant, no? Però explica una mica, perquè fixa't que quan descriu a Holmes, sempre ho fa... qui vegi la sèrie de l'inici de la Simpson es pot imaginar perfectament el senyor Barnes, el director de la central nuclear, no? Perquè Holmes com un animal que està darrere de les ombres amb les urpes molt llargues i les dents molt esmolades, prim, alt, elegant, discret. És a dir, és un personatge que es veu que l'escriptor no li cau bé. Però és que ja és bé, jo crec que va començar sent una paròdia. Jo crec que ell...
Sí, que feia paròdia d'ell mateix.
Jo crec que sí, jo crec que sí, que va ser un joc i es va posar ell mateix a resoldre crims i coses que la policia no podia donar, i resulta que li va tocar la xispa i va ser un gran èxit.
Mm-hmm.
Però crec que això que a ell no li agradava llançar el personatge de Holmes.
Sí, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, 93508-0808. Sabem que hi ha persones que són admiradores precisament, són seguidores de les diferents aventures detectivesques del senyor Holmes i del doctor Watson, i per què no de Moriarty, i a partir d'aquí doncs, ens agradaria conèixer també la seva opinió, o si més no, doncs, sobre el que estem parlant aquesta nit, si hi encertem o no hi encertem, especialment jo que potser sóc una miqueta més crítica, perquè quantes aventures va arribar a escriure?
De Holmes,
Conan Doyle?
Una 60.
60.
Mm-hmm. I després de la resta de la seva obra, hi ha fins i tot novel·la històrica, poesia. Jo crec que el que ell realment volia era fer una obra històrica, a més, barrejant coses poètiques, però sobretot una obra històrica de qualitat.
Però podem parlar, per exemple, de l'obra literària d'Arthur Conan Doyle, és a dir, perquè bàsicament a vegades creus que l'obra literària és bàsicament aquest detectiu, és a dir, ell va intentar endinsar-se potser en altres terrenys creatius.
Bé, també té molt de...
Creant els personatges, una altra mena de relats, però el públic tampoc els accepta, no sé si perquè la seva narrativa no és prou convincent o...
A la gent li va agradar molt, i li demanaven més. Ara, primer...
Sherlock Holmes, em refereixo als altres tipus de llibres.
D'altres llibres que l'escriure, per exemple, va tenir èxit, molt d'èxit fins i tot actualment, El món perdut, però, clar, és que no es pot ni aproximar a l'èxit que va tenir Holmes, i la seva obra històrica tampoc ha estat molt feliç en aquest aspecte. La gent no l'ha agafat amb els braços oberts, precisament. I tot i que ell volgués destacar en aquest aspecte, doncs no ho va fer, no va destacar. On sí que va destacar va ser en Holmes. Holmes va ser la clau que li va obrir les portes a la immortalitat literària. Llavors, ell mateix es va intentar desfer de Holmes, el va assassinar, i no hi havia manera d'acabar amb l'esperit de Holmes, perquè l'insultaven, l'amenaçaven, va haver de ressuscitar.
Em sembla que Holmes va morir, en principi moria en un penya-segat, no?
Sí, el que passa és que queda... Una mica a l'era, jo crec que Conan Doyle va tenir por de dir, ara, jo el mato, el liquido, i ara què passa, no? A partir d'aquí, si la gent comença a demanar-me més, o els editors, qui sigui, doncs potser tiro una mica més del carro, no? I del fil. I si no, doncs com a mi, ja l'he apartat, m'he desfet d'ell, perquè hauria de ser un malson pel pobre Conan Doyle.
Entre vostès, doncs, hi ha alguna persona que ens ho pot confirmar, és a dir, des del penya-segat ell ressuscita, a partir d'aquí, quan Arthur Conan Doyle, veig que és també, també Jorge, mata definitivament aquest personatge, no? 35080808. Parlem del paper de la religió en les obres d'Arthur Conan Doyle, perquè, clar, és una persona que en la seva educació preuniversitària la fa en un col·legi jesuïta, casualitats de la vida, com el seu contemporani Chesterton. Ell pertany a una família d'arrel catòlica en un país majoria protestant, per tant ser catòlic era gairebé una originalitat, una excepció. Això li hauria de donar un talent una mica més progressista, diuen, i més liberal per l'època, cosa que sembla que no li dona. I Un món perdut, hi ha precisament broma sobre aquest dogmatisme religiós, però mai té una actitud antireligiosa, fins i tot amb la tragèdia de Corozco, quan parla d'un grup de turistes blancs que van estar segrestats per derviches del Sudan, i són gent que es neguen a contrariar la seva fe cristiana, és a dir, prefereixen morir abans que amnegar la seva fe cristiana, no? Tot això què ens ve a dir? Quina és la presència de la religió en les obres de Conan Doyle?
Mira, jo crec que, Conan Doyle té una crisi religiosa a la seva joventut i és quan comença la carrera de medicina, no? Recordem, estem parlant de segle XIX. Uh-huh. I és això, és la nova ciència, és l'impuls a la seva vida del que és enfrontar-se a aquesta nova ciència. Com ubicar aquesta nova ciència en els valors tradicionals? No és tan fàcil de fer-ho. Llavors, jo no crec que ell critiqui obertament la religió en les seves obres, com a mínim, jo el que he llegit no he trobat, potser alguna persona que sí, disposi de dades objectives i em pugui dir, escolta, doncs sí, aquí ho critica, no? Doncs d'acord, no li podré negar, però certament ara no recordo que la critiqués. El que passa és que sí que es veu molt clarament és que les seves obres no necessita la religió. Una manera de criticar, de vegades, és simplement deixar de banda, en el sentit que tot ho ocuparà la ciència. La ciència deductiva, és a dir, com deia Aristòtil, d'allò que és general, extrauràs les condicions particulars. Per exemple, un exemple de deducció podria ser que... imagina't que ara tots els teixits són de color groc. Uh-huh. Si jo et dic, ara arriba l'Òscar i porta un jersei molt maco, directament ja diràs, un jersei de color groc. Uh-huh. Això ho faria Holmes, d'una manera molt més refinada que jo, evidentment, amb més gràcia i estil. Però jo crec que això és el que li passa a Conan Doyle, que no és que critiqués la religió, com a mínim jo no l'he trobat, però sí el que fa és no deixar espai per una possible religió. Uh-huh. I aquí tenim el personatge fred, la mentalitat racional, deductiva i científica de Holmes, que no necessita cap tipus de religió, perquè tot allò que, segons ell, tingui a veure amb la sensibilitat, amb allò que no sigui demostrable, que no sigui científic, tot això, segons Holmes, el fa feble per poder afrontar-se.
Però ell és una persona, per exemple, que va utilitzar l'espiritisme per entendre moltes coses que potser no podia entendre.
Sí.
I ens referim a un espiritisme que sorgeix precisament en un determinat moment, i en aquest programa n'hem parlat, a través de l'Home Negre, mor el seu fill a la Primera Guerra Mundial, jo no sé si és la batalla de Somme o no, que va ser precisament una de les batalles més sagnants i més cruentes, i a partir d'aquí comença a néixer aquest nou corrent d'espiritisme, perquè la gent té la necessitat de poder-se comunicar amb les persones que han perdut i que no saben exactament ni com han marxat. Per tant, què haurien de dir, que és un espiritisme també de classe, tenint en compte com era Arthur Conan Doyle, o exactament quin és l'espiritisme que accedeix ell?
Doncs jo el que veig en aquest espiritisme de Conan Doyle és el següent. Jo crec, és la meva visió particular, i clar, això no pretenc que sigui dogmàtica ni molt menys. Jo crec que Conan Doyle, en arribar a la Primera Guerra Mundial, ja era un home, ja tenia una certa edat, en arribar a la Primera Guerra Mundial, jo m'imagino que constantment estaria bombardejat per part d'allò que fos mediàtica a Anglaterra, no? Del patriotisme, del que seria la defensa d'Anglaterra, dels valors tradicionals. És a dir, no només era un segle difícil i nou per les mentalitats tradicionals, sinó que a més en una guerra mundial aquests valors tradicionals era l'únic moment en el qual es podien refermar. Llavors jo m'imagino que per ell, que el seu fill anés a agitar la guerra, bueno, que agités a
la Guerra Mundial,
doncs seria una cosa d'orgull. Mm. En canvi, quan es troba el cadàver del fill, jo crec que ja comença a veure la veritat d'una altra manera, i escolta'm, potser he despertat.
Hi ha un abans literàriament i un després de la mort del seu fill, realment es nota d'alguna manera o...
Sí, sí, hi ha un abans i un després, és molt clar, perquè comença per primera vegada a introduir a les seves obres algunes reflexions de caràcter metafísic, que van molt més enllà del caràcter racional de Holmes. Mm-hmm. Sí, llavors, aquí sí que veus el canvi de mentalitat, i ell fa escrits sobre espiritisme, i o sigui que s'ho pren molt seriosament, o potser amb ulleix. No sé, ja, suposo que és una línia tan estreta la que hi ha entre la salut mental de Conan Doyle abans i després de la mort del seu fill. És un punt tan important, tan dolorós per ell, que no sé fins a quin punt era la mateixa persona mentalment.
Mm-hmm. Estem parlant aquesta nit d'Arthur Conan Doyle i per tant de les aventures de Sherlock Holmes, si alguna persona hi vol dir la seva, 935-08-08-08, 2:44 de la matinada.
Les nits amb Esther Sardán.
Alguns estudiosos de Sir Arthur, perquè ell és Sir, asseguren que portava les seves conviccions conservadores a tal extrem que era una mena d'energumen, és a dir, una persona intolerant amb brots de violència, atacs d'enveja, que l'haurien dut, hi ha qui diu, a plagiar l'obra del gos dels Baskerville, que probablement, diuen, és una de les novel·les més llargues que ha escrit i que, a més, una de les que més èxit li ha reportat, sobretot després d'una temporada No escriure res, que em sembla que va ser 3 anys gairebé, no? Clar, diuen que potser el gos dels Baskerville hauria estat escrita per Bertram Fletcher Robinson, que curiosament temps més tard d'iniciar un litigi per l'autoria d'aquesta obra va morir d'una manera elemental, amb una barreja de morfina, després que la seva dona s'entengués directament amb Sir Arthur Conan Doyle. No sé si se li dona molta credibilitat, molta veracitat, però fins i tot diuen que és un psicòleg que l'any 2000 va treure precisament un llibre amb tot un seguit de preguntes molt ben fonamentades, que va trucar a les portes de Hollywood, no se sap exactament amb quina intenció, i se sap que un dels objectius era exhumar el cadàver d'Arthur Conan Doyle, i vaja, a partir d'aquí, què sé jo, no ho sé. Què dius tu?
Mira,
hi ha tantes coses. Podria ser veritat, podria ser mentida, no se sap.
Jo crec que no,
Tu creus que no?
Jo crec que no.
Uh-huh.
Però clar, si et poses a pensar...
Diuen que era la primera edició, que tenia, li donava les gràcies, sí, precisament a Bertram Fletcher Robinson, etcètera.
Va ser ell
que assiduament visitava aquesta família sense la seva dona, perquè, bé, ja en parlarem d'aquest capítol també, i que ell li va dir, no, jo tinc una novel·la, no sé si a tu et pot interessar o no, perquè no la llegeixes, li fas un cop d'ull, etcètera, i a partir d'aquí, la pròpia. És cert, no és cert, la plàgia, el maig.
Ara, era un home de molt caràcter.
Com va,
caràcter. Ell, per exemple, era un gran aficionat a la boxa. M'agrada molt això de pujar i començar a intercanviar cops de puny.
Li agradava
molt. Mm-hmm. I no només li agrada veure combats de boxa, sinó que a més la practicava.
Mm-hmm.
I bueno, i també es necessita caràcter, per això, per anar-se'n als mars del nord a caçar balenes, i bueno, o anar-se'n després a la guerra, però d'ahí assassina a l'altre, i a més, d'una manera com ho faria Holmes, home, potser, si va fer una ment molt sinistra, podríem dir que és com un joc de paraules, algunes obres literàries, doncs un joc entre metges, no?, entre Watson i Doyle respecte de la policia i el Scotland Yard. Però, no sé, jo diria que va fer. Tant de bo que no ho hagués fet, no? Perquè ja només li faltava, perquè amb el caràcter que tenia...
Es va convertir en una mena de Moriarty, potser?
Ara, no sé, segur que li fascinava, sí. Li va fascinar Moriarty. Mm. Bé, jo crec que a tothom, home, com que Moriarty no és de veritat, doncs es pot fascinar, no?, el personatge, l'elegància de Moriarty, el raonament de Moriarty. És un tema d'escacs, Moriarty.
I quins vicis tenia Moriarty? Perquè un gaudia amb la intimitat de la morfina, Moriarty
sí.
Tirava de brujo, o què?
Ara, Moriarty també, tots els vicis, però amb la diferència de que eren uns vicis de classe alta. I fets per una persona de classe alta, que això molt, molt marcat, a les obres. Moriarty mai s'embrutava les mans. Home, com molt portar un punyalet i així, tal, per l'esquena. Però en principi Moriarty no s'embrutava les mans. Les mans se les embrutaven els seus peons. És que aquí, clar, que podem trobar part del discurs classista de Conan Doyle. Però d'aquí que ell fos el mateix Moriarty.
Vaja, perquè se sap si el gos dels Baskerville era un petaner o tenia pedigrí, o no se sap això?
Jo crec que hauria de tenir pedigrí, perquè...
Perquè diuen que Baskerville venia del jardiner, precisament, del senyor Fletcher.
Però és que Hugo de Baskerville ara està presumint de que és Hugo de Baskerville. I que no és un qualsevol. I que quan ha de castigar algú, que els castiga, però els castiga perquè és Hugo de Baskerville. I que no passa res, que està acceptant càstig, perquè jo soc Hugo de Baskerville. Doncs clar, si jo soc Hugo de Baskerville i els meus antepassats són els Baskerville i estic a la casa dels Baskerville, doncs el meu gos no pot ser un gos qualsevol.
Per tant, tenia pedigrí.
Estic segur que sí.
Per tant, hauríem d'aplicar una frase de Conan Doyle que diu: un cop descartat allò que ens sembla impossible, el que ens queda per improbable o incoherent que sembli hauria de ser la veritat.
Aquesta frase també la diu a qui m'agrada la ciència-ficció, Mr. Spock, a Star Trek, moltíssimes vegades. Sí. Jo crec que és la gran frase de Conan Doyle. Crec que és la gran frase. Si tot escriptor o escriptora ha de passar a la posteritat per alguna gran frase, jo crec que aquesta és la que defineix el Carter de Holmes.
N'hi ha una altra que diu: les dones són secretistes per naturalesa i els agrada practicar el secret pel seu compte. Des d'aquí diríem que jo com a dona diríem, hi estaríem d'acord, segurament, però el problema no és com som les dones, sinó el fet que li molestin al senyor Conan Doyle com som les dones. Perquè aquest home es va casar o només va mantenir una cera amb aquella espia alemana, no?
Sí, el que passa és que... Perdó. Té una relació molt especial amb les dones. En vida real, ara no sé si es va casar o no es va casar, però el que jo he dit, mai parlen molt bé d'ell i la relació amb les dones, perquè clar, o sigui, és que a la mínima s'anava a un altre país a fer coses bastant estrambòtiques.
Com estranyes i de mi fa gent que
no em falla, és que... I a més tu mira a les seves obres, les dones.
Que la fera aquesta va tenir potser amb la senyora de Fletcher, però clar, això no ho sabem exactament.
I per què la fer? Perquè potser si era una ment tan sinistra com podia ser, doncs imagina't que seduir la dona també formés part del seu pla en plan Moriarty. Però el que sí que et dic és, a les obres de Conan Doyle, les dones doncs estan a un segon lloc. Són dones victorianes. Però et dic una altra cosa, i he aquí el detall curiós. L'únic enemic que va poder vèncer Holmes va ser una dona, Irene Adler. L'únic enemic que va poder vèncer Holmes. I al començament de les aventures de Sherlock Holmes, la primera reflexió de Watson és per Irene Adler, parlant de com Irene Adler ha captivat l'esperit de Holmes, que és l'única que és tan encisadora i que té aquest magnetisme que és capaç d'haver guanyat Holmes en el seu terreny, que llavors podríem fer nosaltres la reflexió de dir: alguna dona va captivar el cor de Conan Doyle i el va guanyar al seu joc?
T'estàs posant amb actitud d'Arthur Conan Doyle, per fer aquesta frase. En fi, no sé, vàrem poder veure fins i tot en cinema La vida privada, ens ho recordava, crec que en parlava, no sé si amb un amic oient, el Martí, que ha intervingut en la segona hora del programa i que a més, i per aquelles coses hem rebut una trucada d'ell abans de començar el programa i vaja, se'ns ha escapat que avui teníem Sherlock Holmes i ha dit que era un gran... Mira, no sé si ho comentàvem amb ell, però vaja, La vida privada de Sherlock Holmes sí que li encolomen una dona, no sé si en aquest cas seria aquesta la que tu t'ofereixes, no?
Irene Adler, sí, però ja et dic, és el que més destacaria d'aquesta dona és que és l'única que intel·lectualment va superar a Sherlock Holmes. És a dir, Moriarty és l'arxienemic. És l'arxienemic. Però qui va triomfar per sobre de Holmes és Irene Adler.
I tu creus que Watson estava enamorat platònicament de Holmes o més aviat de la minyona?
Fritz se l'admira molt. I clar, de l'admiració a l'estimació potser la línia també és molt prima, no? Se l'estimava molt i a més li passava moltes coses perquè Holmes és una mica maleducat perquè el tracta pràcticament a patades. Això sí, de vegades diu el meu bon estimat amic Watson i frases de l'estil, però no considerava la seva intel·lectual. El que passa és que això, no? És com si li donés classes a Watson. Vale, ahí està el Watson. Però clar, la relació de Watson respecte a Holmes, doncs potser una mica d'estimació, no et diria que no.
Perquè saps si algun col·legi de metges va queixar el personatge de Watson? Perquè si els seus diagnòstics eren com les seves deduccions?
A veure, és que Watson no les podia encertar, perquè clar, si ell les encertava, llavors no necessitava a Holmes.
Uh-huh.
La qüestió és aquesta. Watson té com a mirall Holmes. És a dir, m'imagino jo que a la ment de Conan Doyle, les classes baixes tenen com a mirall les classes altes. Llavors, Watson és un imitador competent, com a la ment de Conan Doyle, les classes baixes serien imitadores de les classes altes. I un bon Watson no podia mai encertar la deducció, perquè de la mateixa manera, una bona persona que pertanyés a les classes baixes no podia superar les persones de les classes altes. Jo crec que s'estableix aquest paral·lelisme.
Uh-huh. Arribem ja pràcticament al final d'aquest jardí de Picur. Es mor a la gran Arthur Conan Doyle?
Sí, molt, bastant gran. Però, no sé, jo crec que mai va morir, no? Perquè com que el seu personatge sempre va continuar reescolant. I és curiós que jo crec que arribarà un dia que serà oblidat. Jo crec que serà oblidat literàriament, sincerament. No crec que això d'esquí. En canvi, el seu personatge no crec que mori, que acabi de morir mai, eh?
Uh-huh.
O sigui, jo crec que obres com, per exemple, El món perdut passaran de moda. La resta d'obres crec que passaran de moda. Perquè hi ha altres obres d'altres autors, per exemple, quan vam parlar del Juli Verne, Viatge al centre de la Terra és molt superior al món perdut. I són tan similars.
Diríem, si més no, que Arthur Conan Doyle és un escriptor ple d'humor, perquè això sí que no s'hi pot negar, i d'imaginació. Potser menys profund i menys conflictiu que Joseph Conrad, no tan poètic i potser no tan subtil com Robert Louis Stevenson, però potser molt més imaginari en aquest sentit que Wells, del que també n'hem parlat en aquest programa. No n'hem parlat encara. Però, vaja, si més no, doncs, aquí hi hauria la flor i la nata, no?, de la gran novel·la d'aventures o detectivesca, no?, així un univers, doncs, que encara, a hores d'ara, vitalment està viu, no s'ha de negar, però potser sí que algun dia, doncs, dirà adéu-siau, no sé.
Fixa't, a televisió triomfa a CSI, sí. I el personatge principal és un Sherlock Holmes en placa.
En placa. En fi, els temps canvien i les persones evolucionen, no? Diuen?
Sí.
Molt bé. Tenies preparada també, en aquest cas, una cita, al igual que el Ferran, que em recomanava, doncs, divendres a partir de les 8 d'anar a Can Felipa, on es llegiran poemes d'en Francesc Pujols. En Jorge Aguadero ens convida a la presentació del llibre Senyorita Mariposa, de Rosa Chover.
Exactament. És una advocada valenciana que s'ha llançat al món de la literatura, i a més, molt afortunadament, segons el meu parer, perquè el seu llibre, Senyorita Mariposa, és una reflexió sobre el món que veu una dona d'uns 32 anys. Realment excel·lent. A mi m'ha agradat molt. Les imatges que presenta són tan diferents al que acostumes a llegir a la sensibilitat masculina. És a dir, com a home, és tot un descobriment. A mi m'ha agradat el llibre, el presentarem tres persones, i espero que les persones que puguin anar, que ho gaudeixin i sobretot que coneixin aquestes
coses.
Això es farà al Corte Inglés de Portal de l'Àngel a les 7:30 de la tarda.
A l'escola de Berta, on? Ah, demà.
Exacte.
Demà, dijous, a 7:45. Per tant, em deies que és advocada. Advocada, sí. Rosa Chover és advocada.
I a més una persona que destacaria el seu talent humanista, perquè com a advocada ha ajudat molt a persones. Des que abans estàvem parlant de persones de l'àmbit de la immigració, ha estat a diversos països, ha estat a França, sí, ha vist molt, ha estat a Anglaterra, als Estats Units, ha vist molt de món i amb uns ulls molt especials. Sí, sí, no ho recomano.
Molt bé, senyorita Mariposa, demà a 7:45 en el Corte Inglés de Portal de l'Àngel. Per tant, doncs, en Jorge Aguadero també serà allà per presentar el llibre, doncs, de Rosa Chover. Moltíssimes gràcies, Jorge.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. I vés en compte, amb els travis depèn de què. Pels carrers de Barcelona, que hi ha molta boira. Una altra de les grans incongruències, perquè tothom busca la boira a Londres, Barcelona, Hobbit, no era la boira a Londres.
Ja et dic, immortal, Holmes immortal, però que no en doy.
La provocava el carbó que combustia, no?, en aquella època, però vaja. En fi, quantes mentides, Sobretot, gairebé totes atribuïdes a la cinematografia, perquè la literatura queda clar.
Sí, curiosament moltes han estat mentides molt afortunades. És curiós que han tractat molt bé l'obra, l'han complementat.
Jorge Aguadero, fins la setmana vinent. Gràcies.
Gràcies, bona nit.
Paco Escribano, Òscar Fornells i vostès, moltíssimes gràcies per la seva companyia. Bona nit i fins demà.